just don't work on you. I'm gonna love you so badly, but I don't know what to do.
Para finalizar, hemos escogido Sweet Georgia Brown, Crazy Drums, Crawl, Love Call y I've Got My Mojo Working. Aunque todos se lo merecen, vamos a mencionar a dos de los componentes. Teufel Trepat al piano y, como no, Ricard Gili, trompeta y vocalista. Ricard, nacido en 1948, es el que se dirige al público y cuando canta es más Armstrong que Armstrong, español incluido. Aunque se prodiga mayormente en Cataluña, en el Palais de Vallparadís de Terrassa son fijos, también actúan con frecuencia en España y en países como Bélgica o Alemania, sin olvidar el desarrollo de actividades pedagógicas en escuelas y otros centros culturales. Si os gusta el estilo y saber de dónde viene, buscad grabaciones de Duke Ellington, Count Basie o Fletcher Henderson, entre otros. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos oímos en el próximo programa.
Ràdio Sant Quirze.
Són les 10.
Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
Univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta, una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món, de les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat, els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural. Avui, a Misteris la nit, parlarem de vampirs.
Aia! Sayonara, Sir Harker. Uyo Jovel, Ucovina Abol.
Disculpe, no entiendo lo que dice.
¿Aquí va a quedarse?
Sí. ¿Qué dijo?
Dijo... debe esperar aquí. Usted solo continuar con nosotros hasta Bukovina.
Ah, no puedo hacerlo. Vendrán por mí para llevarme a mi destino.
¿Puedo preguntarle cuál es su destino?
El castillo Drácula.
Doncs molt bé, Josep Maria. Com saps, avui començarem a parlar dels vampirs a la literatura i a l'òpera. També saps perfectament que les tradicions i els mites sobre els ratpenats xucladors de sang varen inspirar escriptors a crear històries sobre humans que feien aquestes pràctiques i que prengueren el nom de vampirs. John Polidori és considerat com l'escriptor que va crear el gènere dels vampirs romàntics. Va escriure l'any 1816, enmig d'unes tempestuoses nits de juny, no podia ser d'una altra manera, la seva novel·la de vampir. L'obra de Polidori influí molt en la literatura posterior dedicada al tema amb la figura de Lord Ruthven, que serà el model per a moltes novel·les i relats de vampirs, Corcalmilla, del qual tu parlaràs amb més detall, que és de Sheridan Le Fanu, el vampir d'Alexandre Dumas, que també s'inspira en el personatge de Lord Lovell per a la novel·la El Comte de Montecristo, i Berenice, d'Edgar Allan Poe.
Sí, per cert, en aquesta trobada, quan el Polidori va inventar el mite del vampir, a la mateixa nit es va inventar el mite de Frankenstein, i estava el Lord Byron per allà al mig.
I tot va coincidir en el mes de juny, no?
A Pila Diodati. Sí.
O sigui, imagina't, aquest mes de juny és com a la nit de Sant Joan, té una cosa molt misteriosa. També saps, va influir molt a la literatura russa en escriptors com Nikolai Gogol i Leon Tolstoi, que va escriure La família del Buldalac. Però la petjada més clara és clar que va ser amb l'escriptor Bram Stoker, que l'any 1897 va escriure l'obra més universal sobre el tema, Dràcula, amb la qual hem començat, bàsicament. Però també el món de l'òpera es va deixar seduir per aquesta moda i l'alemany Heinrich Marschner, compositor romàntic emplaçat entre Carl Maria von Weber i Richard Wagner, va estrenar l'òpera Der Vampir l'any 1827 a Leipzig, basat en la novel·la del mateix títol. La història té lloc a Escòcia, un lloc molt tradicional pels romàntics, en el segle XIX, i el nostre vampir, el comte Ruthven, disposa de només 24 hores per aconseguir tres dones belges per a ser sacrificades.
Què dius?
Verges han de ser, clar.
Tres dones i tres verges.
Sembla la Santíssima Tricitat, això, i no vull posar...
Les teves òperes són sempre molt especials,
Sí, aquesta és una mica eròtica, òpera.
Òpera eròtica.
Òpera eròtica, com li vulguis, no.
Molt bé, molt bé.
Doncs bé, si no assoleix aquestes tres dones verges, el senyor dels vampirs li concedirà un any, si ho assoleix, li concedirà un any de vida, però si falla, tornarà a morir. Però aquest home és molt seductor i en només una hora ja ha obtingut la seva primera víctima, una jove que a més es casava l'endemà i que, com no, va ser seduïda per les virtuts d'aquest gran copte, que mentre la caronava dolçament li va clavar les dents en el coll. Quina mala bava, no?
Sí, això dels vampirs és veritat, no t'hi pots confiar
això
gens.
Això és pel davant i pel darrere, no?
Ai, Déu meu!
Per una banda et donen una caronada i després a l'altra et fan la musabana.
Sí, has d'anar en compte.
Has d'anar en compte.
Sobretot si ets verge.
I has d'anar en compte amb els comptes. Sí. Doncs bé, tot semblava fàcil per a aquest compte, però un seguit de venjances i afers amorosos faran que un cop passada les 24 hores no obtingui el que pretenia i acabi fulminat per uns raigs, triomfant l'amor, com no podia ser d'una altra manera en l'època romàntica, entre les dones que volia destruir, salvades en els darrers moments pels seus estimats. Escoltarem el tema coral Freudent und Leidend im irdischen Leben, que traduït al català ve a dir com alegries i tristeses en la vida terrenal, que expressa de forma lacònica com podem passar de l'alegria a la tristesa en minuts, fent palès que la línia que separa el camí de la vida i la mort és molt subtil, i d'això en compte Ruben en sap molt d'això.
Un vampir és un personatge mitològic, un monstre que sobreviu xuclant la sang dels humans. I a més té sovint la capacitat de transformar-se en altres formes que fan pena, com un ratpenat.
Sabies que a Europa no hi ha cap ratpenat que menys...
No, tots els tenim aquí, a la nit dels mussols, que els anem a veure amb la teva dona, te'n recordes? I que va ser molt emocionant, anem a estar sentint els ratpenats. Però ara anem a parlar del vampir com a figura icònica al cinema, que ha fascinat a les audiències des del primer dia del cine mut. Tot va començar, tal com tu has explicat breument, Josep Antoni, amb la novel·la del Bram Stoker, publicada el 1897, on es van establir les bases per a la representació del vampir al cinema. I des de llavors hi han hagut moltes adaptacions cinematogràfiques. Anem a parlar-ne una mica. Una de les primeres pel·lícules que va presentar un vampir va ser Nosferatus, el 1922, dirigida per el Murnau. Me sembla que era alemany, tu això dels noms ho coneixes més?
Podria ser Murnoi.
Murnoi.
Però bé,
Murnau,
però aquí a casa nostra li diem Murnau i tothom s'entén.
Sí, és Murnoi. Aquesta pel·lícula, de fet, és una adaptació no autoritzada de la novel·la de Dràcula, però què passa? Ja en aquells temps, per no pagar els royalties, es va inventar un vampir grotesc i terrorífic que gairebé semblava no humà. Aquesta pel·lícula, ja del cine mut, va establir moltes de les convencions associades al vampir i es van començar a fixar les següents característiques. Anem a veure les característiques d'un vampir i, com sempre, ja sabeu, en el nostre programa posem en pràctica allò que expliquem. O sigui que porto aquí les coses i anem a fer la prova de si el Josep Antoni és un vampir o no és un vampir. Estàs preparat, Josep Antoni?
Sí, endavant, endavant. Primer, no t'espantis, del resultat, eh?
Primer, no es reflecteixen al mirall. Anem a veure, Josep Antoni, mira el mirall. Home, no t'amaguis, no t'amaguis.
Jo no m'estic veient massa.
Sí, sí que et veus, sí. Vale. La primera prova, el Josep Antoni reflexa el mirall, per ara no és un vampir. Té por a la creu i als alls. Els alls me'ls he deixat, però he portat la creu. Mira, mira atentament la creu.
No, no, no em fa goig, fa goig la creu.
Fa goig la creu? Sí, sí. Bueno, vale. La següent és l'aigua beneïda. He portat un potet d'aigua beneïda, que va ser beneïda...
Faràs una expulsió ara?
Sí, espera't, que t'ho tiro.
Sí, sí, sí.
Us li tiro una mica el palmell de la mà.
Sí. No passa res. Únicament està una mica
freda.
Espera, espera. Està una mica freda. Sota el primer dia portes una mica de colònia i queda millor, no?
A veure, no s'ha cremat ni res. O sigui, el contacte amb l'aigua beneïda... si hagués sigut un vampir, el Josep Antoni s'hagués cremat. I no, ha passat la prova...
I els alls no els has portat, no?
No, me'ls he deixat.
No, perquè si portes els alls no queda ningú aquí a la ràdio.
Els alls no s'hi ha. Vale, ara, cuidado, Josep Antoni, perquè diu, si se'ls clava una estaca de fusta al mig del cor... queden ja dormits per sempre.
Però no gosaràs fer-ho, no?
Bueno, va, aquesta prova la passem.
Si no, embotarem això una mica de sang.
Sí, no, aquesta prova la passem. No poden sobreviure amb la llum del sol. I, bueno, ara és de nit, perquè estem a Misteris la nit.
Però Déu-n'hi-do la llum que tenim aquí, estem enjornats. El Miquel ens mata llum.
Després, atenció, els vampirs, si mosseguen a una persona viva, sobretot si és verge, com has dit abans...
Sí, però jo no ho soc, eh?
No, bueno, la persona que mosseguis, home. Diu que es converteixen en vampirs.
Sí.
O sigui que hem d'anar en compte que no... xuclen la sang fresca i amb aquesta sang es mantenen joves i poden sobreviure per segles, eh? O sigui, els vampirs són éssers que viuen eternament si van xuclant la sang.
Aquesta és una de les coses que després en parlaràs, perquè hi ha gent que feia servir la sang per intentar rejuvenir-se, no?
Sí, exacte. Poden transformar-se en ratpenats, ja ho hem parlat. Les bales de plata i la decapitació els poden matar. No farem la prova, no et preocupis.
Ni...
I els hi creixen els ullals quan tenen la visió d'una víctima. A veure, obre la boca atentament.
A mi no m'estan creixent tot el contrari.
Bueno, té els ullals una mica així, però...
Amb els anys i les pròtesis.
Molt bé, doncs passem a explicar-nos, perquè a la dècada del 1930 els estudis de Hollywood van començar a produir una sèrie de pel·lícules on va sortir el mite del vampir. La més famosa, per començar, va ser el Dràcula de l'any 1931, dirigida pel Todd Browning, que de fet va ser una de les primeres pel·lícules on el protagonista era un actor de teatre que es deia Bela Blasco, però, per allò del cine, va canviar el seu nom i es va passar a dir Bela Lugosi, fent un homenatge allà on havia nascut, la ciutat de Lugos. Bela Lugosi va proporcionar una imatge que es faria icònica a tot el món, com un seductor aristòcrata, esclau, vestit de blanc, no esclau, no esclau, vestit de blanc i amb una àmplia capa i una imatge que, de tota una aparença misteriosa que van adoptar els seus continuadors. Amb això podríem veure la descripció que es fa amb el llibre del Bram Stoker, el Dràcula original, que el tenim aquí, i que ens llegiràs ara per veure com estava representat el senyor Dràcula.
Ante mí se presentó un anciano de alta estatura, recién afeitado, con excepción de un largo bigote. Se hallaba ataviado de negro desde los pies hasta la cabeza, y en su persona no se destacaba otro color. En una mano sostenía una vieja lámpara de plata, cuya llama lucía sin protección de cristal alguno, vacilando bajo la corriente de aire. La luz proyectaba fantasmales sombras a su alrededor. Era molt aristòcrata, de Tomà, eh?
Sí.
Vestit amb aquesta capa i tot.
I el Bela Lugosi, si teniu l'oportunitat de buscar una de les pel·lícules d'aquestes antigues, d'aquella època, aparentava aquesta imatge aristocràtica i tot sèrio, no?, vestit...
Tot un cavaller.
Tot un cavaller, sí. Després, més endavant, passem a les dècades del 1960 i el 1970, on apareix una productora anglesa que es diu Hammer. La curiositat més curiosa d'aquesta curiosa productora anglesa Hammer és que va ser fundada per un espanyol, l'Enrique Carreras, junt amb el britànic William Hines, i la van fundar a Anglaterra i van començar a fer pel·lícules de diversos gèneres, de diferents tipus. Però el que va triomfar i que es va imposar i per la qual recordem aquesta productora anglesa és pels pel·lícules de terror. Després de passar un temps, van començar el 1958 amb una versió de Frankenstein, que es va realitzar en els estudis de la Hammer per després, tot just, fer l'horror de Dràcula, que va ser protagonitzat per un actor estrella, el Christopher Lee. Està recordat perquè ha sigut potser la persona que ha encarnat més vegades el personatge del conte Dràcula i, de fet, és icònic. Inclús va arribar a protagonitzar una pel·lícula del Jess Franco, que és també una de les persones que ha fet pel·lícules de terror inspirat en Dràcula. La pel·lícula era dirigida per Terence Fisher, que també en va fer moltes. Christopher Lee va presentar una nova imatge del comte vampir, molt més dinàmica i, això sí, amb els ullals injectats de sang, amb una interpretació que va ser un èxit absolut. Així va entrar el mite del vampir d'una forma més violenta, però fins i tot sensual. Aquestes pel·lícules hi havia uns escenaris gòtics i un estil molt elegant.
Suposo que eren unes pel·lícules per això, per aristòcrates, per gent burgesa...
I per espantar.
I per una època en la qual aquests valors de l'alta aristocràcia es valorava molt encara.
Efectivament.
Avui ha canviat això?
Sí, perquè si ja passem a l'era moderna, a aquestes últimes dècades, el cinema de vampirs ha experimentat una sèrie de canvis i evolucions, lògic com totes les coses en aquesta vida, i en pel·lícules com Entrevista amb el vampir, del 1994, o Crepuscle, del 2008, i les seves seqüeles, ens presenten una visió més romàntica i fins i tot melanconiosa dels vampirs. És allò que els vampirs ara passen a ser uns éssers sensibles i emocionals en lloc dels depredadors sanguinaris.
Ja no són tan terrorífics, sinó que creuen sensacions de sentiment com una mena de síndrome d'Estocolm cap amb ells.
Precisament el Krapuska entre la joventut va crear tota una eufòria perquè, clar, eren personatges joves, jovenets, que s'enamoren i que passen peripècies, i un d'aquests jovenets és vampir, i l'antagonisme, l'altre noi que també vol la noia, una d'aquestes, és un home llop, o sigui que la licantropia i el vampirisme es donen la mà. No és la primera ni l'última pel·lícula en què l'home llop i el vampir lluiten acaloradament.
Són una mena de personatges alternatius, no?
Sí, un alimenta l'altre. El 1992, el mateix Francis Ford Coppola va abordar aquesta temàtica amb una icònica pel·lícula que és Dràcula del Bram Stoker. Una pel·lícula molt fidel a la novel·la, amb unes imatges molt brillants i un excel·lent desplegament de colors, amb els actors, el Gary Oldman, que va fer el paper de Comte, i l'Anthony Hopkins, com Abraham Van Helsing, el caçador de vampirs.
Aquest sí que era l'aristòcrata.
Sí, sí.
Han canviat els papers clarament.
Com hem comentat abans, el 1994 s'estrena Entrevista amb el vampir, que és una adaptació cinematogràfica del famós llibre d'Anna Rice. Aquesta versió del vampir va ser dirigida pel Neil Jordan i, si bé suggereix una intensa atracció sexual entre els vampirs masculins, també tenim una pel·lícula d'horror gòtic amb molta passió i excel·lents efectes especials. Per cert, el paper principal del vampir Lestat li van otorgar al Tom Cruise.
Escolta, fins ara només hem parlat de vampirs mascles.
Sí, perquè em reservo per més endavant el mite de la dona vampir.
Això vol dir que hi ha de vampirs femenins.
Sí, ja arribaran. Per exemple, aquí, a 1996, voldria fer una menció especial a la pel·lícula Obert fins a la matinada, del Robert Rodríguez, que és una curiosa i sorprenent pel·lícula on, en principi, quan estàs mirant la pel·lícula, sembla un thriller, una història policial, on uns germans fan un robatori, els persegueix, i llavors arriben a una licoreria enmig del no-res, al desert, on sembla que tot és tranquil, però de cop i volta comencen a aparèixer vampirs. Aquesta és una pel·lícula d'acció que no decau ni un instant i que té tots els paradigmes habituals del mite vampir, des de les estaques a l'aigua beneïda. En resum, el vampir ha estat i serà una presència constant al cinema des dels primers dies del cinema mut, que hem vist evoluciona en la representació del vampir, reflectint d'alguna manera els canvis de les tendències culturals i com es va canviant aquesta figura mítica a la literatura i al folklore.
Doncs Josep Maria, abans t'havia fet la pregunta sobre si hi havia vampires. Doncs sembla que sí, o almenys la tradició i la llegenda negra en parla d'una. I parlarem de l'Enriqueta Maltí o la coneguda vampira de Barcelona o vampira del davant. I et faré una pregunta. Era Enriqueta Maltí una pobra dona que va patir la mort d'un fill per denostració, que després no va poder tenir-ne més i que va acabar morint a la presó d'un calç en dute, o era realment una sanguinària segrestadora de nens que feia pocions, medicaments, amb òrgans i ossos d'aquests infants per a vendre'ls a les classes benestant de Barcelona? Què en penses?
Que aquesta pregunta és impressionant. Escolta, has fet la pregunta sense respirar i la resposta correcta és no ho sé.
No ho saps, perfecte. Però clar, si ho apaguessis, no seria això un misteri.
Exacte, i és un misteri.
I aquest és el gran misteri per resoldre d'un personatge que ha acabat de llegenda negra que va impactar la societat barcelonina a principis del segle XX. Qui era realment Enriqueta Maltí, coneguda com a la vampira del Raval? Doncs mireu, Enriqueta Maltí Ripoll va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 2 de febrer del 1868 i va morir a la presó de Barcelona el 12 de maig del 1913. Molt joveneta es va traslladar a Barcelona per treballar de minyona, però va acabar fent de prostituta. En aquella època les coses estaven molt malament a la feina, com pots veure. Als 27 anys es va casar amb un pintor i va tenir un fill que es va morir de desnutrició. Enriqueta duia una doble vida. Era una dona pobra que demanava menjar per les esglésies i pels carrers, però també feia de remeiera i prostituta. I això va trontollar el seu matrimoni i, com era d'esperar, es van acabar separant.
O sigui que tota una història tràgica.
Sí.
De...
Això seria per fer una òpera com les de Puccini, no?
Sí, sí.
Una persona perseguida per la societat, pel mal temps, que fa coses estranyes, coses rares, però que també és producte d'una societat que l'està pràcticament ofegant, no? Fixa-t'hi que de nit es vestia amb robes sumptuoses, barrets i peluques, i voltava al teatre del Liceu.
Bueno, buscar una buscona, tal com has dit.
Sí, home, bueno, venia els seus productes, segons veuràs ara. També anava al casino de la Devesada, no sé com, perquè en aquella època per anar amb cotxe estava més complicat, però bé, hi anava. I altres llocs on es trobava amb la classe benestant de Barcelona. Es deia que en aquests llocs oferia els seus serveis com a proxeneta especialitzada en criatures. És a dir, tenia una mena d'agència de proxenetisme de criatures. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Aquests infants els raptava, segons deien, i amb ells elaborava productes remeiers com unguents, pomades, filtres, cataplasmes i pocions, especialment per curar la tuberculosi, que en aquella època feia estralls, i tota mena de malalties que no tenien cap mena de cura amb la medicina tradicional. Els burgesos barcelonins pagaven grans sumes de diners per aquests remeis. Feia servir el greix, la sang, els cabells, els ossos dels nombrosos infants. Quan va ser detinguda l'any 1912, els metges forenses van trobar restes humanes de més de 12 infants.
Es diu que utilitzava el greix per fer sabó.
Sabó i altres coses.
Sí, perquè me sembla que això també té relació amb el personatge del Sacamanteques.
Ah, sí.
Que, si tenim temps, en parlarem. El Sacamanteques.
I com es deia, que feia manteva?
Amb els nens era això que se li... Cuidao, no vagis sol pel carrer, que vindrà el Sacamanteques.
Escolta, aquest personatge m'interessa molt. Sí, potser sí, n'hauríem de parlar.
En parlarem, si tenim temps.
Doncs bé, i pel fet que es van trobar restes humanes, segons diuen els forenses, de més de 12 infants, va ser considerat com l'assassina en sèrie més terrorífica que fins llavors es coneixia a Catalunya. També van trobar pots i gerres amb òrgans de tota mena i teixits buits de sang, com pocions, ungents i pomades, tal com havíem comentat, que les envasava i les preparava per a vendre. Tot un laboratori casolà, però de l'odor, sembla ser aparentment. Les investigacions policials van descobrir dos habitatges més, on trobaren restes d'infants incrustats enmig de les falses parets, així com una llista de presumptes clients de l'Enriqueta, que esta dona era molt urbanitzada, tot tenia apuntat,
Sí.
On hi havia noms de què? De metges, empresaris, banquers, polítics, gent rica ben coneguda de l'alta societat catalana. I què va passar? Josep Maria, que òbviament es va fer tot el possible palamava aquesta informació, clar, perquè no podia sortir a la llum pública,
sí,
evidentment.
Sí, no, clar, crear una alarma social.
Una alarma, i a més, sobretot, amb una classe que, evidentment, era ben vista, no? Sí. En aquella època, malgrat tot, que ja començava a haver-hi molts aldarulls de tipus sindicals i polítics, no? Però mai va arribar a ser jutjada, perquè va morir a l'antiga presó de la reina Amàlia, a Barcelona, d'un càncer d'úter, tot i que hom creu, i es diu, que va ser assassinada per les companyes de la presó. Bé, doncs, l'escriptor i investigador Jordi Coromines va publicar l'any 2014 el llibre Barcelona 1912 i va arribar a la conclusió que Enriqueta va ser una dona amb greus problemes mentals marcats per la tragèdia de Pel Delfín per la manca de nutrició. Tampoc no es va poder demostrar l'existència d'aquests ungents que elaborava com a, teòricament com a remeis medicinals. I pel que fa a les restes de sang trobades a casa seva, en diu el Jordi Coromines, Enriqueta patia un càncer d'úter que li provocava hemorràgies vaginals. Les restes òssies trobades al seu pis tampoc no es van demostrar que fossin de nens recentment assassinats. Probablement varen ser estrets de cementiris i utilitzats com a amulets màgics, i altres serien animals usats per a cuinar, gallines i ossos de porc. En els darrers anys, l'interès per la figura de l'Enriqueta va augmentar. L'any 2011 es va estrenar el musical La vampira del Raval, basat en la seva vida, amb lletra de Josep Arias Velasco i música de l'Albert Guinovart. El desembre del 2020, ja en el, molt proper a nostre, es va estrenar la pel·lícula La vampira de Barcelona, dirigida pel Lluís Danés. L'estrena va tenir lloc durant el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. No sé si la vas veure o vas...
No, en aquest cas no hi era.
No te'n recordes d'això, no?
Sí,
no,
però sí que recordo que ho vam mencionar i que sí, en aquell moment es va comentar bastant que s'havia fet una pel·lícula sobre la vampira de Barcelona.
I a més, va guanyar el Premi del Públic. Per tant, recomanem veure aquesta pel·lícula a la mesura del possible. I ens ve la darrera pregunta que, amb la qual hem començat. Era Enriqueta una vampira, una macabra segrestadora i assassina en sèrie? O senzillament era una dona amb greus problemes psíquics que elaborava productes alternatius d'una manera poc ortodoxa?
I a tu què et sembla? Perquè abans jo no ho sabia, però i ara? Després de tota aquesta investigació que has fet, què, tu què et sembla?
Jo penso que no hi ha tant de misteri. Jo penso que en aquella època, a principis del segle XX, a Barcelona, la situació era més complicada que ara, malgrat els preus dels lloguers i tot el que està passant, i evidentment una persona que potser potser no era gaire ortodoxa, no era gaire curada, no era gaire neta des del punt de vista de la seva vida, però que, evidentment, la llegenda va fer. I això és el que, en certa manera, diem, no? Aquest és el misteri i potser mai no ho sabem. Però és ben clar que els bulos que patim enguany, i sabem de tots quatre parlem, ja existien fa més d'un cercle en el nostre
news,
país.
No? Les fake news, sí, potser ja existien.
Però abans es deien llegendes.
A mesura que el se rapprochait, son cor diafane semblait devenir de plus en plus irréel, translucide. Et peu à peu, dans le brouillard, les contours de son visage commençaient à devenir flous et indistincts. Les canines ont transpercé les lèvres et déformé le clitoris. C'est ce que faisaient les premiers vampires. Ils aspiraient ainsi l'énergie de leurs victimes, les laissant exsangues.
Mais ce que vous dites est absolument terrifiant. Ces démons doivent être anéantis.
Pourquoi? Comment savoir si le plaisir ressenti par les victimes ne vaut pas la vie?
Irina, Irina. El mite de la dona vampir. Sí, en aquesta pel·lícula del Jess Franco. L'origen del mite de la dona vampir és variat i ha evolucionat també al llarg dels temps. Podem dir que va començar amb una novel·la gòtica escrita per l'autor irlandès, el Joseph Sheridan Le Fanu, que es diu Carmilla, i que va ser publicada per primera vegada el 1872. Es considera una de les obres pioneres en el gènere de literatura de vampirs i que segurament va exercir influència amb les obres posteriors. La història de Carmilla gira al voltant d'una jove anomenada Laura que viu amb el seu pare en un castell a Estíria, una regió d'Àustria. La seva vida es veu alterada quan apareix una misteriosa jove anomenada Carmilla. Aquesta Carmilla és bonica, encantadora i misteriosa. Les dues noies ràpidament tenen una intensa amistat, tan intensa que fins i tot agafa un matís romàntic, amb la qual ja veiem que junt amb el mite del vampir apareix un tema tabú, on, tot i que la naturalesa exacta de la relació entre la Laura i la Carmilla és prou ambigua, i la novel·la s'està interpretant com una història d'amor lèsbic.
Sí, potser en aquella època no podien plasmar d'una manera molt clara i ho van deixar entreveure una mica, no?
Efectivament, la homosexualitat femenina a la literatura ha aparegut moltes vegades, però potser fins fa poc no ha pogut aparèixer de manera explícita.
Feia any, evidentment.
A mesura que la relació entre la Laura i la Carmilla s'intensifica, la Laura comença a experimentar somnis estranys. I, a més, es comença a trobar malament, es va debilitant físicament. Al final, es descobreix que la Carmilla en realitat és un vampir i que s'està alimentant de la sang de la Laura. La història culmina en un enfrontament entre la Carmilla i els amics de la Laura que intenten alliberar-la.
Potser l'estimava massa, no? Perquè, evidentment, al final volia esterre-li tota la seva sang i la seva joventut.
Ho volia tot.
Sí. Un amor molt passional.
Sí, exacte. La Carmilla va tenir un impacte significatiu en aquest gènere de vampirs i va influir també al Dràcula del Bram Stoker, que ja n'hem parlat anteriorment. Passem a un altre personatge que no és tan agradable. No és tan agradable. Parlem de la figura d'Elisabeth Báthory, que ha influït en la representació del vampirisme a la cultura popular, tot i que ella no era tècnicament un vampir en el sentit tradicional del folklore. Báthory era una noble hongaresa del segle XVI que ha passat a la història per la sèrie d'assassinats que va fer, sobretot a noies jovenetes, i que ha quedat enregistrat a la història. La llegenda de Elisabeth Báthory és terrible, terrible. S'ha barrejat amb elements de vampirisme perquè aquesta senyora, diguem-li així, tenia la vaga idea de que es podia mantenir jove i vella banyant-se en sang de joves verges. Bé, podia haver fet com la Cleopatra, en lloc de la sang de joves verges, amb llet de burra.
Sí, o sang d'uns altres animals, no? Ànecs, per exemple, bueno, amb tot el permís pels ànecs, no? Podia...
És una història de sang i fetge que s'ha associat a la recerca de la immortalitat, que també és un tema recurrent a les històries de vampirs. La idea de que Báthory s'alimentava de la sang de les seves víctimes i la seva imatge de dona poderosa i seductora ha portat, efectivament, a identificar-la com un vampir. I al llarg del temps, les històries sobre Elisabeth Báthory s'han magnificat. Precisament, en un dels llibres de l'Alejandra Pizarnik, ens parlen d'aquest mite de la condessa sangrienta. I diu així...
Había en Nuremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La condesa Báthory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo de Cessige. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana, desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llevaban al suelo. Un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se conmovieran. La condesa sentada en su trono contempla. La Virgen entra en acción, despechó tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con audibles sonidos metálicos y muy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo sobre lo que esté cerca de ella, en este caso una muchacha. La autómata la abraza y ya nadie podrá desanudar el cuerpo vivo del cuerpo con hierro, ambos iguales en belleza. De pronto, los senos maquillados de la dama de hierro se abren y aparecen cinco puñales que, abraza, atraviesa a su viviente compañera de largos cabellos cortos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca la otra piedra del collar. Los brazos caen, la sonrisa se cierra, así como los ojos, y la asesina vuelve a ser la Virgen inmóvil en su féretro.
Impressionant.
Sí. Esgarrifador, eh?
La Verge de Ferro. Doncs bé, precisament la productora Hammer, que ja estava, era famosa per les seves pel·lícules de vampirs, va buscar de aquest gènere donar-li alguna perspectiva més i va buscar la figura de la vampira de dents llargues i faldilles curtes. I aleshores, el 1970, vam començar a rodar el que s'anomena la trilogia Karstein, amb la primera pel·lícula, que el 1970, The Vampire Lovers, Los Amantes Vampiros, que, de fet, va ser una adaptació del famós relat que hem nomenat abans, del Cyrian Le Fanu, però afegint-hi una mica més de violència i sexualitat.
Això és una mica de violència, sexualitat, tot barrejat, no?
Sí, perquè les protagonistes eren la Ingrid Pitt i la Madeleine Smith, dues noies precioses que allà a la pantalla doncs s'insinuaven obertament.
Està clar que els estereotips, tant mascles com femelles, són personatges, diguéssim, de bons cossos, magnífics, bona presència.
I de luxúria exacerbada. Sí,
els sexos com nosaltres no tenen futur en aquest món.
La pel·lícula de Vampire Lovers va ser dirigida pel Roy Ward Baker i després va continuar amb aquesta trilogia amb Lujuria per un vampiro i el Twins of Evil, que aquí a Espanya es va anomenar Dràcula i les Mellizes. Aquestes dues pel·lícules al 1971. Tot un èxit. Aquí van trobar que el vampir, la noia, la sensualitat, tot això acompanyava. I aleshores hi ha un director cinematogràfic que voldria comentar. En aquesta vessant eròtica del vampir o vampiresa apareix el francès Jean Rollin, que va fer unes bones pel·lícules al respecte, amb un caire experimental molt francès, de pel·lícula francesa, però especialment voldria anomenar a l'espanyol Jesús Franco. Precisament Jesús Franco, més conegut per tots els cinèfils com el Jess Franco, va ser un director de cinema espanyol conegut per la seva prolífica carrera al cinema d'exploitation i de gèneres de terror i erotisme. Al llarg de la seva carrera, el Jess va fer més de 200 pel·lícules. Va estar rodant fins a l'últim moment de la seva vida, que es va produir fa malauradament uns pocs anys. Moltes de les seves pel·lícules explotaven temes tabú i combinava aquests elements de sensualitat i terror. En relació amb el vampirisme, el Jess Franco va contribuir al gènere fent unes pel·lícules impressionants, sovint controvertides. Podríem destacar, en primer lloc, el Vampire Lesbos, del 1971, que aquí tenim també com Les Vampires. Aquesta pel·lícula és potser una de les més conegudes de Franco en l'àmbit del vampirisme. Combina elements de vampirisme amb la temàtica lèsbica i eròtica. La trama segueix a Linda Westinghouse, una impressionant Ewa Stromberg, que viatja a una illa del Mediterrani i es troba amb una enigmàtica dona, la comtessa Nadine, que estava protagonitzada per la Soledad Miranda. Per tots aquells cinèfils que recorden la Soledad Miranda, que malauradament va ser musa per pocs anys del Jess Franco, degut a un accident automobilístic. En aquesta pel·lícula apareix esplèndida amb la seva companya de repart i fan una pel·lícula que és reconeguda per la seva atmosfera sensual i un estil visual molt entre surrealista i terrorífic.
Tot això, evidentment, no es va fer aquí a Espanya, no? En aquella època. Es van poder veure aquestes pel·lícules aquí?
Sí, sí, de fet, hem de comentar que el Jess Franco, quan feia una pel·lícula, no donava una sola versió. Era conscient que aquí a Espanya, per qüestions de censura i així, hi havia coses que no es podien posar, però tenia molts fans a França, a Alemanya, i en aquests altres països podia fer rodant unes, diguem-li, escenes addicionals,
més
pujadetes de to, podia, i això es veu clarament moltes vegades, perquè quan anem a buscar pel·lícules del Jess Franco ens trobem que la mateixa o semblant n'hi ha dos o tres. Per exemple, la següent que volia comentar, La Comtessa Noir, que també es coneix com A Femal Vampir o Erotiquill. Pues bé, els tres títols diferents en realitat amaguen més o menys pel·lícules diferents. L'Erotiquill, per exemple, es poden veure escenes molt pujades de to, potser massa per lo que seria l'esperit d'aquest programa. La Femal Vampir seria un entremig.
Es més adaptarà a gairebé tots els públics.
Els públics adults, però que no ofèn, i La Comtessa Noir seria, pues, retallada.
La versió light.
La versió light, sí. La trama de La Comtessa Noir, La Comtessa Negra, parla de la Irina Kalstein, que és la que va ser la protagonista va ser la Lina Romay, que va, la musa de Jess Franco, com tots els que coneixeu la història del Jess Franco, van estar molts anys, fins i tot es van casar el Jess Franco i la Lina Romay. En aquesta pel·lícula apareix la Lina Romay esplèndida, alimentant-se de la sang de les víctimes mentre busca una cura per la seva condició vampírica. A la introducció d'aquest apartat hem estat sentint una mica la banda sonora de La Comtessa Noir. La contribució de Jess Franco al gènere del vampirisme és que barreja elements experimentals, eròtics i de terror, el que s'anomena d'alguna manera la horroeròtica. Tot i que les seves pel·lícules van ser molt criticades en el seu moment, no es pot deixar de veure la seva qualitat i el seu enfocament audaç. Per això, el Jess Franco, la Lina Romay, queden com a elements mítics amb el nostre espai de cinema. Thank you. Salvo algunas interferencias barrocas, la condesa adhería a un estilo de torturar monótonamente clásico que se podía resumir así.
La condesa sangrienta escogía varias muchachas altas, bellas y resistentes, cuya edad oscilaba entre los 12 y los 18 años, y las arrastraba a la sala de torturas, donde esperaba, vestida de blanco, en su trono, la condesa. Una vez maniatadas, las sirvientas las flagelaban hasta que la piel del cuerpo de las pobres muchachas se desgarraba y las muchachas se transformaban en llagas tumefactas. Entonces les aplicaban los atizadores enrojecidos al fuego. Les cortaban los dedos con tijeras. Les punzaban las llagas. Les practicaban incisiones con navajas. Les cosían la boca. Y si alguna joven se desvanecía demasiado pronto, se la auxiliaba haciendo arder entre sus piernas papel embebido en aceite. La sangre manaba como un géiser y el vestido blanco de la dama nocturna se volvía rojo. Y tanto que debía ir a su aposento y cambiarlo por otro, más blanco si puede. También los muros y el techo se teñían de rojo. No siempre la dama permanecía ociosa, en tanto las demás se afanaban y trabajaban en torno a ella, torturando a las pobres chicas. A veces, la condesa sangrienta colaboraba, entonces, con gran ímpetu, arrancaba la carne mediante pequeñas pinzas de plata, que hundía agujas, cortaba la piel entre los dedos y aplicaba a las plantas de los pies cucarachas y planchas enrojecidas por el fuego.
Doncs bé, Josep Maria, estem acabant ja aquest programa i avui, per acabar, parlarem dels vampirs a l'estat espanyol. Tot i que a Espanya no té una tradició tan rica en històries de vampirs com d'altres regions europees, sí que hi ha algunes llegendes i relats que involucren criatures o persones similars als vampirs, que han fet de les seves i malifetes a dojo.
Sí, abans, quan estaves explicant sobre la vampiresa de Barcelona, hem tret, parlàvem dels sacamanteques.
Sí.
De fet, a veure, el sacamanteques seria, el real, seria un assassí. El primer que està documentat a Espanya era un tal Manuel Blanco Romasanta, que entre el 1809 i 1863... operava a Galícia i va fer una sèrie de víctimes a les quals els hi treia el greix i en feia sabó per ventre. Durant el judici va al·legar que era atacat per licantropia, o sigui que tot això no ho feia ell, sinó que ho feia com un home llop. És curiós perquè després, en aquesta mateixa època, el Juan Díaz de Garayo, entre el 1821 i el 1881, també va aparèixer al nord d'Espanya i també va ser anomenat el Sacamanteques. Aquest Juan Díaz de Garayo fou un assassí en sèrie basc que va actuar a vora de Victòria i que va estrangular fins a 5 dones i una nena de 13 anys i en va atacar a moltes altres i tot motivat per una luxúria increïble.
La primera víctima de Barallo era una dona molt coneguda de Victòria, que s'havia dedicat a la prostitució mentre el seu marit era a la presó, i la va contractar a la tarda del 2 d'abril del 1870. Els dos van caminar fora de la ciutat a través del portal del rei, van prendre el camí a Navarra i es van aturar a l'Errecachiqui per a tenir sexe. Després, Barallo li va oferir 3 rals i ells van protestar perquè considerava que era pocs diners. Garallo li va oferir un ral més, però ella en va exigir 5. Déu-n'hi-do.
5 rals, 5 rals, clar, d'aquella època, eh? 5 rals d'aquella època.
Que serien molts diners, suposo, no?
Sí.
Aleshores, Garallo la va tirar a terra i li va prémer el coll amb les dues mans fins que va perdre el coneixement.
El juny de 1874, Garayo va assaltar una vella captaire malalta a la carretera de Zumaquera. Sense dir una paraula, Garayo va intentar escanyar-la, però ella va cridar i es va defensar, fins que van arribar unes dones i la van ajudar, i aleshores va fugir peus davant. La víctima va identificar en Garayo i va dir que estava borratxo i que havia intentat matar-la sense cap motiu. Les seves dues víctimes, assassinades en dies consecutius, les últimes víctimes van ser apunyalades i esbudellades. Això del mite de Jack el Destripador,
sí,
ja estava amb la ment del Juan Díaz de Garayo, que finalment va ser executat al Garroteville a la presó del Polvorín al maig de 1881. Pel putxí Lorenzo Huertas, que va ser enviat expressament des de Burgos per fer la seva feina. Després de la seva mort, el cos de Garayo va ser exposat públicament durant 10 hores i enterrat en una tomba sense nom al cementiri de Santa Isabel, així que no la trobareu. Es creu que el cap va ser separat durant l'autòpsia i el van enterrar a un altre nínxol, o fins i tot hi ha qui diu que el van vendre a una col·lecció de medicina de Madrid perquè en fessin experiments. La veritat és que finalment el cap es va perdre.
Però al final va servir una mica per la ciència, no? Després de tot el que havia fet.
Esperem que servís per la ciència.
I doncs bé, i ara anem molt a prop nostre, a la comarca del Bages, al voltant de Montserrat. En aquesta regió es diu que hi ha una cova on resideix un ésser vampíric conegut com el Comte el Nau. És una famosa llegenda. És un personatge noble de la mitologia catalana. Aquesta llegenda diu que, a causa de diversos pecats, va ser condemnat a cavalcar durant tota l'eternitat com una ànima en pena sobre un cavall negre a qui li surten flames per la boca i els ulls. El Comte el Nau va sempre acompanyat per una colla de gossos diabòlics que li fan de segidici. Sempre, quina llàstima amb els gossos, eh? Sí. Tenen mala premsa, eh?
Sí, sí.
A tot arreu, eh? El Nau de Mataplana fou obligat a casar-se als 15 anys amb Elvira, qui li doblava l'edat i estava mancada d'atractiu, motiu pel qual la va deixar per una altra, Adelaisa, que suposo que era molt més bonica, i que va professar al monestir de Sant Joan de les Abadeses.
Sí, diuen que potser que era potser la madre, aquesta de l'Aisa, era la madre superiora, però esclar...
Superiora en quin sentit?
Tenia uns comportaments una mica així estranys.
Lascius, no? Podríem dir,
sí. Bueno. I el Comte Arnau, allà...
Allà, sí, sí, sí. Sí. Bueno, era una mica religiosa, aquest home, no? El Comte Arnau, una nit de tempesta, l'obà el seu cadàver del monestir i cavalcant, foil amb el seu cos en braços, l'estimbà en una cinglera. I en nits de tempestat, alguns comarcans del Ripollès veuen o creuen veure a la llum dels llampets l'excitat corser de foc corrent pels aires.
I anem ja per l'últim vampir o tema de vampir, el xupacabres. És una criatura mítica que ha estat objecte de nombroses llegendes i albiraments a diferents parts del món, especialment a Amèrica Llatina i al sud dels Estats Units. Però a Galícia, aquí a Espanya, també n'hi ha una versió local del xupacabres, que aquí a Galícia a vegades s'anomena el manco, i es descriu com una criatura similar a un llop amb el pèl fosc i esmolats ullals. Es creu que aguaita a la nit als boscos i àrees rurals de la religió per atacar el bestiar i xuclar la sang. La llegenda del xupacabres ha estat transmesa de generació en generació a Galícia, formant part del folclore i tradició d'aquesta regió. S'explica que els camperols i pastors han vist aquesta criatura diverses vegades i molts li atribueixen la mort misteriosa dels seus animals aquí, els hi ha xuclat la sang.
D'aquí li ve el nom, no?, de xupacabres.
Xupacabres, sí. I les pobres cabres. Sí. Ja estem acabant els misteris de nit. Una recomanació.
Sí, jo penso que per acabar aquest tema us podem recomanar un llibre, no?, i farem una ressenya d'una revista. Valdemar reedita una de les joies de su col·lecció gòtica i una de les cimes de la novel·la de terror sobrenatural, Dràcula, de Bram Stoker, del qual